COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda. Ell
és escriptor i periodista que ens acompanyarà en aquesta entrevista tertúlia. També amb nosaltres el Marcos Pardeiro, delegat de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I també aquest dissabte la Maria Jesús Cañizares, delegada del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Maurici Lucena. Senyor Lucena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el portaveu parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. I bé, el senyor Lucena, juntament amb el senyor Pere Navarro, que és el cap de cartell, el cap de llista, o podríem dir el líder del PSC a Catalunya, és una d'aquestes noves cares d'aquest nou PSC que fa uns anys ja que hem conegut i que, en fi, jo crec que vol marcar, podríem dir, diferències, sobretot en aquesta onada del independentisme que viu Catalunya, no? Una onada en què, bé, o surts a la foto d'aquests independentistes o les coses es pinten una mica magres. Això és complicat, no, senyor Lucena, aquí, avui en dia? Com ho veu?
Sí,
perquè vostès han intentat situar-se en una posició, jo no sé si intermitja, però almenys marcar una diferència, no? I això a vegades és complicat i és difícil.
Sí, jo vull pensar, potser amb un exercici de voluntarisme, que la nostra posició té més difícil explicació pública, potser perquè és la més raonable i perquè busca una solució complexa a un problema que jo crec que és essencialment complex. I, per tant, quan tu intentes explicar que la solució a diversos dels problemes que té plantejada ara mateix Catalunya, doncs no es pot resumir en un eslògan polític que és amb la independència doncs tot anirà millor, sinó que has d'intentar dividir els problemes un per un, explicar que la crisi econòmica té causes no només internes sinó externes i que el problema territorial doncs probablement és molt més efectiu resoldre'l a través d'una reforma de la Constitució que mitjançant la trencadissa, doncs jo mateix ara he necessitat més de 15 segons per explicar o per introduir una cosa que altres partits polítics amb una sola frase resumeixen, no? I crec que això és un bon exemple de per què a vegades nosaltres doncs, potser tenim més dificultats a l'hora de fer arribar amb claredat la nostra proposta política. Però seguim convençuts de que és l'adequada i seguirem insistint.
Reforma d'una proposta territorial nova, una reforma de la Constitució. A veure, això és un camí ben marcat, senyor Lucena, o en fi, encara queda per concretar moltes coses d'ambdues, aquesta reforma territorial i la reforma de la Constitució?
A veure, si un mira la història contemporània espanyola, doncs se n'adona que des de les Corts de Cádiz de 1812, després va haver l'Estatut Real del 1834 i un llarg seguit de constitucions, doncs Espanya mai ha tingut, malauradament, el bon costum de reformar les seves cartes magnes en lloc de fer-ne una de nova, que és el que ha acabat fent. I per tant, nosaltres som molt conscients de que el que proposem, el nostre projecte, és un projecte d'una enorme envergadura, perquè, com dic, no hi ha tradició i, a més, el valor simbòlic de la Constitució del 1978 és evident pel punt i a part que va marcar a la recent història espanyola. Ara bé, dit això, si ho comparem amb les alternatives que es proposen per resoldre, i en aquest cas em refereixo exclusivament al problema polític català, doncs a mi em sembla que és la solució més raonable. Les altres dues són un projecte independentista amb un nivell d'incertesa realment extraordinari i, d'altra banda, hi ha dos partits, bàsicament, o tres, que són UPyD, el Partit Popular i Ciutadans, que fins on sabem no proposen res més que la continuïtat de l'statu quo. Jo crec que aquesta tampoc és la solució. I probablement els socialistes catalans i espanyols el que hem de fer els propers mesos és anar desgranant monogràficament cada un dels punts o dels principis rectors de la nostra reforma de la Constitució, sobretot en l'àmbit territorial, per, un, explicar ben bé en què consisteix i, sobretot, que crec que això és molt important a Catalunya, per visualitzar de manera més sòlida que és una proposta factible, entre altres coses perquè té el recolzament del principal partit de l'oposició, que és el PSOE.
Això passaria per l'Estat federal, no? Que tantes vegades s'ha comentat i s'ha parlat. És una proposta que fa molts anys que es ve posant sobre la taula per part del PSOE i del PSC. Si no ha quallat abans, per què hauria de quallar ara, senyor Lucena?
A veure, jo aquí matitzaria. Jo diria, inclús potser assumint que es poden enfadar els meus companys socialistes de la resta d'Espanya, que en realitat el partit genuïnament federalista, amb totes les seves conseqüències, ha estat més en les dècades recents el PSC que el PSOE. El PSOE ho ha estat, però d'una manera més suau, jo diria que més tímida. I crec que, en part gràcies a la insistència del PSC i també al reconeixement per part del PSOE de que hi ha un problema polític de primera magnitud a Catalunya que afecta a la resta d'Espanya, doncs fa un any el PSOE ha abraçat, jo diria que de manera molt sincera i amb totes les seves conseqüències, la necessitat de convertir Espanya en un veritable estat federal. I quan dic en un veritable estat federal, doncs miro en països d'un cert tamany que tenen també identitats complexes, com poden ser el Canadà, Alemanya, que resolen aquest tipus de potencials problemes a través d'una estructura federal a la que jo crec que a Espanya encara li queda un camí per recórrer per assemblar-se als països que he esmentat. I això es fa a través de la reforma de la Constitució que proposem.
Sí? Molt bé, obrim micròfons ja a la resta de convidats i de participants de la taula. En Daniel Arasa és el que vol començar a preguntar.
Sí, endavant, Daniel. Exactament enllaçant això que estava dient. A vostès se'ls acusa, entre cometes, el fet de dir, parlen vostès des de fa anys país federal, però no concreten en què i quin camí. Perquè clar, una mica dir, escolti'm, ja tenim una estructura que és una mica quasi federal, de fet, el sistema autonòmic, que probablement per una actitud vergonyant, no li van voler dir en seu moment, federal o apropiar federal. Per dir, escolta, perquè això sonava molt difícil, que els militars potser l'any 78 o 89 haguessin acceptat, etcètera, però en el fons és bastant això. Però després vostè ha dit això i jo crec que és algo molt raonable, però no, a part diuen reforma la Constitució, però no estan dient les vies. Dóna la certa impressió de que és una forma, una fórmula, si es vol, de futur interessant, però descafeinada. Com vostè ho planteja? Dir, què és el que hem de fer? Proposta, canvi la Constitució, però què hem de fer a la Constitució concretament? Quins paràmetres, quines coses posaríem a la Constitució? Perquè sigui concret.
Nosaltres el que hem intentat fer el darrer any i mig és, sobretot, fixar l'atenció en els principis rectors que nosaltres creiem que haurien d'informar la reforma de la Constitució que proposem. I entre d'altres jo en destacaria tres, en destacaria, o quatre, si em permeten quatre. El primer, la necessària clarificació de competències entre els tres nivells de govern de l'Espanya, el govern federal, el govern de les regions o dels estats federats i els governs locals. Crec que la litigiositat excessiva i sense comparació en l'àmbit internacional demostra que s'ha d'aclarir de manera més precisa quines competències pertanyen a cada un d'aquests nivells de govern. Punt número dos. No hi ha cap país realment federal en la seva configuració que no compti amb una cambra legislativa on es dirimeixen i s'acaben votant totes aquelles qüestions legislatives que afecten a les regions o estats federats. I això nosaltres li diem una reforma del Senat per convertir-lo en una veritable cambra territorial. En tercer lloc, s'ha de repensar completament o parcialment el sistema de finançament autonòmic actual que, entre d'altres, hauria, d'una banda, millorar l'autonomia de les regions o estats federats per la banda, sobretot dels ingressos, i respectar un principi que a mi em sembla essencial en una configuració federal, que és el principi de l'ordinalitat. És a dir, que després de l'operació del principi de solidaritat, una regió més rica en termes relatius no acabi veient alterant la seva posició en el rànquing de recursos públics per càpita. I finalment, en el cas molt singular de Catalunya, doncs crec que la reforma el que hauria també és això que se'n diu col·loquialment blindar aquelles competències que per raons de tradició històrica i cultural, doncs els catalans, i també espero que el conjunt d'Espanya, doncs entenen que són exclusives o haurien de ser exclusives en les competències de Catalunya. I estic pensant en els temes relacionats amb la cultura, amb el reconeixement de la nostra singularitat nacional i també del model educatiu. I aquests són els quatre grans principis que nosaltres és veritat que hem d'explicar millor, però també penso que fins a un cert punt, perquè també hem de donar marge a la negociació en un tema tan essencial com és la reforma de la Carta Magna, perquè quan el Partit Popular, que és l'altre gran partit espanyol, necessàriament entri a negociar-ho, doncs també es vegi amb suficient marge com per no pensar que ja està tot dat i beneït.
Maria Jesús.
S'ha de dir en favor del seu partit, concretament del seu líder, Pere Navarro, que ha fet una cosa que mai havia passat, que és que el PSOE donés un pas endavant i que, com deia abans, que les tesis federalistes es diguin no amb la boca petita, perquè fins ara sembla que al PSOE li costava això de fer la proposta federal. Però ara ve una mica la crítica. És veritat que el PSC s'ha desmarcat de la via independentista de Convergència i Unió i d'Esquerra, però es pot interpretar com que el senyor Navarro va cometre un error al Parlament dient que ell votaria o s'estendria a totes les votacions que tingués a veure amb el dret a decidir. Vostè creu que això va ser un error? Va ser massa precipitat dir això?
Home, jo penso que retrospectivament és molt més fàcil analitzar no només l'àmbit polític, no, sinó el de qualsevol ordre de la vida. Però també jo li dic, perquè jo recordo participar en aquella discussió, que nosaltres simplement no pensàvem que el president Mas s'endinsés en la via, diguem-ne, antisistema per la que s'ha enfilat. Quan nosaltres vam dir que ens abstindríem, el que vam pensar és que el president Mas faria honor a la seva paraula i ell mateix, per exemple, a la tardor del 2012, deia, literalment, que ell mai imposaria una pregunta i una data unilateralment perquè sabia que això dificultava l'acord. I clar, quan tu veus que el primer que va fer el president amb el seu soci parlamentari, Esquerra Republicana, va ser fer una declaració de sobirania al Parlament de Catalunya, això a nosaltres ens va obligar a reconsiderar la nostra posició política, perquè precisament aquella declaració de sobirania nosaltres pensàvem que era el que es volia sotmetre a votació i no declarar unilateralment. Això li dic, i li dic també amb tota transparència. Nosaltres potser vam ser excessivament ingenus pensant que el president Mas compliria la seva declaració política de que sempre es mouria en els camins que marquen l'ordre o l'ordenament jurídic vigent. I des del 25 de gener, si no recordo malament, ja no ho va complir i això ens va obligar a reposicionar-nos.
Senyor Lucena, volia compartir amb vostè una impressió. Tinc la impressió que els dos últims anys els partits polítics han estat molt presents al carrer amb el tema del conflicte territorial. Hem vist a dirigents de Convergència, dirigents d'Esquerra encadenats a la cadena humana, hem vist a dirigents del PP, d'OPD, de Ciutadans, defensant la Constitució el 12 d'octubre, el 6 de desembre, i mai veiem a la direcció del PSC els carrers amb el tema del conflicte territorial o defensant la proposta federalista. Veurem en endavant el PSC als carrers, o sigui, el PSC darrere una convocatòria, una manifestació, una concentració a favor del federalisme, perquè jo trobo que aquesta proposta no està present als carrers, està present a les cambres parlamentàries, però no als carrers.
A veure, nosaltres és veritat que, per ser, diguem-ne, sincers, nosaltres sí que hem conservat el bon costum de sortir al carrer per aquells temes que pensàvem que seguien mereixent un recolzament públic d'aquells principis polítics que nosaltres en l'eix esquerra-dreta sempre hem defensat, i hem sortit el dia del treball, el dia de la dona, i també quan hem pensat que hi havia una manifestació justificada en contra de l'excessiva austeritat pública, també ho hem fet. Ara bé, en el tema territorial, jo crec que també hem de reconèixer que la capacitat de mobilització que ha demostrat el moviment sobiranista independentista és extraordinària, i que probablement això no només s'explica pel valor intrínsec de la proposta independentista, sinó que té a veure amb que recull protestes que en altres països s'han canalitzat a través d'altres opcions polítiques. I amb això li vull dir que la il·lusió que ha despertat l'independentisme de manera, jo crec, legítima, però en alguns casos ingènua, perquè jo penso que és evident que l'independentisme no resoldria tots els problemes que tenen els països avançats arreu del món, però sí que fa, per contrast, que opcions més moderades, probablement més raonables, que són les que acabaran sent les que al final tirin endavant, doncs no suscitin aquesta il·lusió senzillament perquè, bueno, perquè són més moderades, més raonables i perquè no, potser és veritat que hem de ser capaços d'il·lusionar a través de la proposta en positiu dels valors que nosaltres defensem i també de la crítica objectiva per desmuntar algunes de, jo que diria, de les fal·làcies que estan associades a altres propostes.
És que li diré una altra manera, la sensació que jo tinc, no sé si errònia, és com si el PSC estigués en terreny de ningú, perquè com no surt diguem-ne al carrer el 6 de desembre o el 12 d'octubre o el dia de la Diada a fer una manifestació alternativa, no veu un risc gran de que s'instal·li aquesta sensació
de que no estan a la foto, vols dir?
De que no estan a cap,
a cap foto.
Bueno, nosaltres estem a la foto, li diré molt clarament, o sigui, estem, això ho descrivia molt bé un dia Felipe González, deia, la posició dels socialistes en general i del PSC en particular és fumuda, perquè deia, hi ha dos transatlàntics que van directes a la col·lisió i hi ha allà una sèrie de senyors que des d'un vaixell al mig estan aixecant la bandera per dir compte perquè hi ha risc real de col·lisió. I clar, quan un fa això, doncs a vegades corre el risc de no ser escoltat. D'altra banda, també li diré que al llarg de la història, inclús amb episodis més dramàtics, això ja ha passat. Però el que estic tractant de destacar és que nosaltres no estem d'acord, i per això potser no ens sumem algunes de les mobilitzacions que vostè citava, tampoc amb la postura immobilista i pètria del Partit Popular o de Ciutadans, perquè creiem que això requereix reformar profundament l'statu quo i al mateix temps sense que aquesta reforma arribi a la trencadissa que els independentistes proposen. Això té el risc de ser, per dir-ho col·loquialment, menys sexy políticament? Potser sí, però penso que en política i més en aquests moments l'exercici de responsabilitat consisteix sobretot en defensar el que tu raonablement creus que és la millor solució i sense especular amb els rèdits electorals que això et pot proporcionar.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Marcos Pardeiro, la Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo i el protagonista d'aquest dissabte, el senyor Maurici Lucena, portaveu parlamentari del PSC. El senyor Lucena parlava abans d'aquesta il·lusió que creen els independentistes, que mobilitza moltíssima gent, però i que a l'hora de veritat potser això acaba en un no-res. I això crearà també frustració. Com es canalitzarà aquesta frustració, senyor Lucena? Si és que arriba aquesta frustració.
Això és una bona pregunta i crec que és el que a la majoria de polítics avui a Catalunya i a la resta d'Espanya doncs ens treu hores de son. No conec ningú que, i he fet molt l'exercici de preguntar-ho, no conec cap polític català ni espanyol que et sàpigui pronosticar amb precisió què passarà al llarg de l'any que ve. Jo el que espero és, primer, que el president Mas recapaciti, i jo sé que ell està molt preocupat perquè només se li ha de veure la cara que acostuma a fer a les sessions de control al Parlament de Catalunya per descobrir que això és veritat, doncs jo crec que ell està molt preocupat però alhora està molt atrapat. Jo penso que encara que ens costi, doncs hem de tractar entre tots d'ajudar-lo a trobar una sortida, i en paral·lel el Partit Popular, que és el govern espanyol actualment, doncs també hauria de fer l'esforç d'assumir que un conflicte social a Catalunya, com el que generaria doncs la frustració a la que vostè feia esment, doncs tampoc li convé al conjunt del país. I per tant, jo crec que assumint que això té ja difícil sortida, perquè jo d'això n'estic convençut, penso que hauríem d'entre tots d'intentar minimitzar els danys d'aquest procés. I jo crec que això inevitablement passa perquè assumim, i sento tornar al meu llibre, a fer una reforma en profunditat de la Constitució que intenti satisfer moltes de les legítimes demandes del poble de Catalunya, però que al mateix temps ajudi a modificar suaument el rumb al partit de govern a Catalunya, Convergència i Unió, perquè al mateix temps han de reconèixer que el camí actual, fora de l'ordenament jurídic vigent i, no sé, amb rivets antisistema, doncs em sembla que en el si de la Unió Europea al segle XXI no condueix a res de bo.
És una mica allò que diu la pel·lícula aquella, no? Salvar el soldado Ryan, eh, Salvador?
Sí, o sí. Què? Una mica més, jo crec que és més complicat,
sí?
Això. Sí?
Més?
Sí. Bueno. Jo volia aprofitar aquesta analogia que vostè feia amb el transatlàntic i que parlava el Felipe González. Vostès anaven amb una barqueta que només senyalava els senyals d'alerta.
He dit un vaixell,
un vaixell.
Jo crec que era transatlàntic,
eh? No, ha dit dos transatlàntics.
Ha dit vaixell. Ho ratifico, eh?
Bueno, transatlàntic al vaixell.
Notari Daniel Arasa.
Molt bé, molt bé.
Vinga, Salva, d'endavant.
Accepto la correcció. Però de totes formes em sembla que per avisar, no només cal avisar, sinó liderar i portar. I per tant, possiblement els anomenats a la tercera via, del qual jo crec que vostès són en forma part, tenen que créixer, fer-lo més explícit i fer-lo arribar molt més. Perquè segurament hi ha tot un ventall de gent excitada en alguna de les dues posicions, però hi ha molta gent orfa que necessita d'aquell referent que potser vostès o els que, altres que estiguin a la tercera via no acaben de fer-lo arribar. Vostè parlava abans de la reforma de la Constitució. Sembla que aquesta gent de la tercera via, diguéssim, s'anuncia algun element que és la reforma de la Constitucional. Jo me n'alegro que aquesta pugui ser una via de solució. Estem buscant vies de solució, no només vies de conflicte. I seria bo que aquesta es pogués tindre un marc que permetés, com permet, per exemple, hi ha una disposició addicional primera, molt poques paraules, de la realitat del País Basc, i les permet unes coses que la Constitució no necessàriament diu, o la disposició addicional tercera, que fa referència al règim fiscal de Canàries. Per tant, seria lògic que potser aquesta podia ser una opció relativament més fàcil, sempre quan hi hagi el consens en el cas del PSC i PSOE conjuntament i també del PP. Perquè si només concretem una mica que hi ha aquesta tercera via però no li posem algun element de sentiment, algun element de fer-la més atractiva de com acaba de concretar-se, segurament anirem donant avisos de que segurament pot haver-hi, com vostè deia, molts danys i encara no sé si els beneficis relativament incerts, però aquesta tercera via no acaba d'agafar la grandària d'un creuer, un transatlàntic, que jo crec que és el que necessita per ser operativa en el camp polític, no?
Sí, jo crec que vostè ha esmentat qüestions molt, molt encertadament, molt, molt rellevants. A veure, quan un repassa la història de Catalunya, doncs se n'adona que el nostre país té una certa inclinació a fer etapes d'inflamació independentista, no? Inclús em puc remuntar a quan els països s'organitzaven de molt diferent, però tenim el 1640, tenim el 31 i tenim el 34. Aleshores, és aquesta una altra etapa similar? No, segur que no és el mateix, però comparteix molt en el fons algun dels factors explicatius dels altres episodis. I per tant, jo també d'aquestes etapes el que he après és que hi ha una característica comuna a tots aquests episodis, que és molt soroll i molta fúria. I quan hi ha molt soroll i molta fúria, doncs les posicions més assenyades, que fan una crida al diàleg, que intenten al final reclamar diàleg i entesa, doncs costa més de que siguin escoltades. Llavors, vostè té raó en una cosa, hem d'insistir, però també és veritat que quan jo veig que alguns adversaris polítics o opinadors posen el mateix sac en la qüestió territorial al Partit Popular i al PSOE, em sembla profundament injust, perquè em sembla que realment quan un escoltava els discursos de la setmana passada al Congrés espanyol, el discurs de Rubalcaba i el discurs del president Rajoy, clarament el secretari general del PSOE penso que, feia un esforç que jo crec que més tímidament, però en qualsevol cas jo diria que inclús no el feia el president Rajoy, a l'hora de reconèixer que existia un problema molt profund en relació a Catalunya, i en segon lloc feia també l'esforç d'oferir una solució negra sobre blanc, que és la reforma de la Constitució. Aquesta solució encara estem esperant que l'ofereixi el Partit Popular. I vostè esmenta una altra solució, que formaria part del conjunt de propostes que podríem enquadrar sota l'etiqueta de la tercera via, que jo mateix, a més me'n recordo del dia, el dia de Sant Esteve de l'any passat, jo mateix vaig dir que podia ser una proposta assenyada l'addicional a la Constitució, però també li vull dir molt clarament, pels socialistes no és l'opció preferida, perquè quan també veus el vell tronc central del catalanisme, el que intenta és resoldre temes relacionats amb Catalunya, però amb una proposta de reforma de la Constitució i de reconversió d'Espanya en un veritable estat federal, que amb una solució ad hoc exclusiva per Catalunya. Dit lo qual, i per això dic que jo mateix ho vaig esmentar, a mi em sembla que propostes com la seva, la d'Herrero de Miñón, la de Duran Lleida, sí que val la pena que formin part d'una taula de diàleg on es contemplin aquestes i altres propostes que puguin arribar. Només faltaria, perquè el problema és tan greu i tan urgent que jo penso que no tenim ni temps i inclús diria ni hauríem de tenir tots la responsabilitat política per valorar totes les alternatives que es presentin. I aquesta, sens dubte, és una alternativa sòlida. A mi m'agrada més la nostra, però aquesta reconec que està molt bé també.
Encaixant en això, precisament en aquest aspecte, fa uns dies es va escenificar, ja després del debat de política al Parlament, de política vull dir sobre el Parlament, el Congrés dels Diputats, aquella reunió deambulant pels passadissos del Rubalcaba i del Duran, que va ser valorada en general positivament. Suposo que es va fer tot el teatre possible per allà, però es va valorar. Aleshores, en aquest moment tothom diu han de dialogar, i tothom diu sentant-ho, Mas i Rajoy han de dialogar, però dialogar per a què es poden dir? Ha estat tan enquistat les posicions que no hi ha possible diàleg, o hi ha alguna via, potser ara feia referència al que han dit els socialistes, a l'Herrero de Miñón, què es poden dir si ara es trobessin el senyor Rajoy i Mas, a part de dir-se no i sí, què es poden dir? Primer aspecte, aquesta és una, i lligant-ho encara que sigui d'alguna manera, vostè ha parlat de que el PSC no és prou sexy en determinats aspectes, no? Però dic, el senyor Artur Mas en aquest moment és prou sexy per tal de que el dia 26 de maig, l'endemà de les eleccions europees, si hi hagués un sorpasso possible d'Esquerra a Convergència, el senyor Artur Mas hauria de plegar.
Caram,
mare de Déu. A veure, passava que lo de sexy, home, era, sexy era, que era, per des, era per despistar, eh?
Comencem pel tema sexy o per l'última pregunta, que Déu-n'hi-do al final de la pregunta.
Al final ha sigut
espectacular.
No, jo volia començar simplement amb una aclaració, perquè sempre és diferent. Jo he dit que el que potser, per utilitzar l'expressió col·loquial, no és sexy en contrast a les alternatives, és la nostra proposta. Jo espero que el nostre partit ho segueixi sent. Això, bueno, com mínim és la meva esperança. Vostè feia, per ordre, no? Quan diu, jo coincideixo amb vostè, dues persones de l'edat i de l'experiència de Duran Lleida i Alfredo Pérez Rubalcaba, no crec que fos casual que caminessin pels passadissos del Congrés a la vista de tothom. Jo crec que hi havia una voluntat deliberada de simbòlica en la seva conversa de demostrar que encara era possible el diàleg, que el simbolisme en política és molt important. I aleshores, aquí, jo més que tenir resposta concreta per la seva pregunta, el que sí que em sembla que tinc és pistes de per què aquest diàleg que tots reclamem no s'està produint. I aquí no sé qui té més culpa, però crec que tant el president Rajoy com el president Mas han comès greus errors. El president Rajoy segurament per infravalorar la importància del problema polític català. I el president Mas, doncs, per fer exactament el contrari del que podia haver fomentat un diàleg sincer amb un partit, que és el Partit Popular, la inclinació natural del qual és no voler parlar d'aquest tema. Però clar, el president Mas, a través de la imposició unilateral, primer d'una declaració de sobirania, després d'una data i una pregunta, i després de reclamar una competència que sabia que no li donarien, doncs el que ha fet és facilitar-li al president Rajoy allò que a ell de manera natural li agrada més fer, que és obviar que existeix un problema. Per tant, a mi em sembla que els dos presidents haurien de fer una reflexió, sobretot responsable, sabent que aquí no està en joc només el seu prestigi personal, sinó el destí de 45 milions de persones, inclús 7 milions i mig de catalans, que ara necessiten per sobre de tot allò que deien els existencialistes, no? Ètica de la responsabilitat individual. I crec que haurien d'assumir els dos, fer, com diuen en castellà, pelillos a la mar, asseure's i sobretot proposar, no sé com dir-ho, solucions factibles, que és el que crec que el president Mas ara està més allunyat de poder acceptar, perquè el camí cap a on s'ha endinsat, doncs crec que ens porta, com deia també el Felipe González, doncs cap a una cavalcada cap a l'impossible. Però per part del president Rajoy també requereix generositat i una reconsideració de les seves peces en el tauler d'escacs, de que potser és veritat que per errors que el propi president Rajoy ha comès, doncs ha d'afluixar en temes que per ell doncs eren intocables, no? Que tenen a veure amb el finançament de Catalunya, que tenen a veure amb el reconeixement de les legítimes reclamacions catalanes en matèria lingüística i cultural i un llarg etcètera. I per respondre a la segona pregunta, jo crec que aquesta pregunta l'hauria de fer sobretot el president Mas, però sí, per no defugir la resposta, crec que seria un cop molt dur que podria tenir efectes substantius per l'evolució de la política catalana els propers mesos, el fet de que per primera vegada Esquerra Republicana passés per davant a Convergència i Unió. L'altre dia el primer secretari del PSC va dir quelcom que és fort de dir, no? Que va dir que potser la solució del problema polític català passava, entre d'altres coses, doncs perquè el president Mas acceptés que, a més del Rajoy, també potser ha de marxar. I jo no sé si jo crec que el primer secretari té raó, però no sé si això, el que vostè preguntava, doncs podria ser un dels elements que catalitzés aquesta reflexió per part del president.
Jo. Doncs caldrà esperar el dia 26 de maig, aviam què passa. Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo, María Jesús Cañizares i aquesta setmana el senyor Maurici Lucena, portaveu parlamentari del PSC. María Jesús, volies preguntar i t'he interromput.
No passa res, no, comentar que si per sexy entenem el senyor Homs i el seu discurs, jo, por favor, hay alguien más, porque no sé. Precisament le volia preguntar sobre aquesta rèplica contra rèplica que està protagonitzant el conseller de presidència respecte a la permanència o no de Catalunya, d'una Catalunya independent a Europa. I també en relació amb les eleccions europees, fa uns dies en una trobada amb periodistes, el vicepresident del grup socialista, Enrique Guerrero, augurava que el PSC obtindria més vots o un resultat més important a aquestes eleccions perquè el PSOE és molt PSOE a Catalunya. Vull dir que ell deia, no sé com va ser l'expressió, diguem-ne, textual, però que el PSC és més socialista a Catalunya que no aquesta vessant més sobiranista o com li puguem dir. No sé si aquesta perspectiva bona que ell deia, doncs no sé si vostès també comparteixen.
Sí. A veure, sobre el primer aspecte, perquè és un aspecte capital, que totes les enquestes demostren que condicionaria en una eventual consulta sobre la independència de Catalunya el vot de moltíssims ciutadans de Catalunya, que és la nostra pertanyença a la Unió Europea, que ha estat el somni no només de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya, com a mínim des del segle XIX. A mi em sembla aquí que realment s'ha de fer una forta estirada d'orelles a tots aquells polítics que deliberadament falten a la veritat. És que no puc dir-ho de manera més suau. A mi a casa meva em van ensenyar que un ha de ser honest i que ha de defensar allò en què creu, doncs explicant sincerament quins són els pros i els contres, que a la vida totes les opcions, o gairebé sempre totes les opcions, tenen les dues coses, avantatges i inconvenients. I per tant jo respectaria més el govern, jo respectaria més Esquerra Republicana, jo respectaria més el conseller Homs si tingués el coratge de dir que l'opció que ell defensa, que és molt legítima, que és la independència de Catalunya, per molt difícil que sigui, assumint que, tal com diuen els legítims representants de la Unió Europea, com ahir un dels seus portaveus, doncs Catalunya quedaria fora de la Unió Europea en cas de que aconseguís esdevenir un estat independent. A mi em sembla que això seria l'honest, que això seria el transparent, que això seria el que tots a casa nostra ens van explicar que havíem de fer, que és dir la veritat, no? I per tant crec que és un gravíssim exercici d'irresponsabilitat que en un tema tan essencial i tan transcendent com aquest, el portaveu del govern de la Generalitat de Catalunya, que no només, vull recordar, és el membre d'un partit, sinó que és el portaveu del representant de l'Estat a Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya, doncs entri en una contradicció tan forta com la d'ahir, i a més ho faci de manera voluntària i deliberada. Crec que és una molt mala pràctica i crec, a més, que si ho mirem amb una mica de distància, ahir el conseller Homs realment feia patir una mica, perquè era tan evident que no estava dient la veritat que, home, que inclús et produeix una mica de vergonya aliena, jo vull dir així. I, per tant, jo el que demanaria és que tinguessin el coratge de defensar allò en el que creuen amb tots els ets i uts. Responent a la segona pregunta, a veure, jo discreparia aquí d'Enrique Guerrero. Jo crec que el socialisme és molt fort a Catalunya, no només perquè el PSOE té doncs, un fort impacte, sinó també perquè el PSC ha sigut doncs, la millor manera a través de la qual el PSOE, de manera excepcional, s'ha sentit ben representat a Catalunya. I esperem que l'esforç que estem fent tots els socialistes, catalans i espanyols, per explicar, un, que hi ha una altra manera d'afrontar aquesta crisi econòmica més equitativa, i dos, que tenim solucions concretes i discutibles, però al cap i a la fi precises per resoldre un dels principals problemes d'Espanya, que és l'encaix de Catalunya, doncs són dos grans actius que, a base d'insistir, esperem que ens condueixin a un millor resultat que el que les enquestes preveuen. Haurem d'esperar, com deia abans el presentador, a que es
condueixi. Passa, no? Escolta, jo tinc aquí muntada la frase, a mi em va impactar molt, jo no sé què pensarà el senyor Lucena, diu, pressionarem els polítics perquè facin el que nosaltres volem. A mi em sona això amenaça.
Qui
sap això? Qui ho va dir això? Això ho va dir la senyora Carme Forcadell. Aquesta lideressa de la ANC.
La lideressa.
Aviam, què en pensa vostè d'això? És fort, eh?
Jo diria que és una manera poc elegant d'expressar un desig polític, això per començar.
No és una amenaça, no és un xantatge, això?
No, però és que no? jo la reflexió m'agradaria fer-la a l'inrevés. Jo vull, primer, expressar tot el meu respecte cap a l'Assemblea Nacional Catalana. Crec que, precisament, si l'Assemblea Nacional Catalana, de tant en tant, doncs comet el que en l'opinió d'alguns són excessos, vull dir, les propostes que fa, no d'una altra categoria, és també perquè alguns partits polítics doncs han estat donant peu i alimentant un protagonisme que en qualsevol democràcia representativa doncs potser seria considerat excessiu per part d'una associació que és molt legítima però que fins ara no s'ha presentat a les eleccions al Parlament de Catalunya, i per tant penso que el perill en el fons està en l'accés de protagonisme que el president Mas ha concedit a l'Assemblea, que ara probablement pels seus interessos se l'està girant en contra perquè l'està fent encara més presoner de la situació que abans esmentava jo, i sobretot el que a mi em preocupa més, doncs li dificulta més la rectificació que jo crec que ell mateix íntimament desitja, però que clar, s'ha posat tantes restriccions, entre elles la més important, l'Assemblea Nacional Catalana, que això doncs li dificulta molt la trobada de la sortida a la que abans tots fèiem al·lusió.
Li volia preguntar pel sector crític del PSC. Des que va començar la legislatura, aquest sector, extraordinàriament dotat per fer declaracions públiques i extraordinàriament dotat per la deslleialtat, jo trobo, la meva opinió, és incapaç d'assumir les decisions que ha pres el PSC en relació al procés sobiranista, al desmarcar-se, etc. Li pregunto, l'única solució possible amb el sector crític és l'expulsió, o el risc de l'expulsió i la trencadissa que faria el PSC fa recomanable, doncs no sé, continuar allargant...
Aguantar-los.
Bueno, les declaracions públiques i les lleialtats contínues... Vull dir, no sé què és pitjor.
Jo, a veure, per dir-ho tal com ho sento, a mi em sembla que des del punt de vista individual de la majoria, no tots, dels membres del denominat sector crític, sí és veritat que hi ha hagut... com a mínim han demostrat una excessiva dificultat en acceptar les normes bàsiques de funcionament de qualsevol col·lectiu, i sobretot dels col·lectius polítics, que és que...
És que molt suau, eh? És
sí, molt suau. Bueno, perquè són companys meus i perquè...
Perquè és la Setmana Santa i a pau i
no,
tranquil·litat
i harmonia. No, perquè vull que també tenen les seves raons, però la crítica li faig de manera molt contundent. Crec que un partit polític, el que no accepti que el debat lliure és no només legítim, sinó necessari, sempre i quan aquest debat alimenti una decisió, que és la decisió adoptada per la majoria del partit, que després tots hem de respectar. Jo crec que això, molts, i crec que hi ha infinites proves del que estic dient, això molts dels membres del denominat sector crític doncs tenen una gravíssima dificultat per acceptar-ho amb normalitat. La raó la desconec, potser perquè ara hi ha estímuls mediàtics molt potents, potser perquè alguns d'ells doncs, no sé, han funcionat així tota la vida. Això ja se m'escapa i a més m'és una mica igual. Però la veritat és que això en el funcionament d'un col·lectiu és un problema. Quina és la decisió que jo crec més equànim que va adoptar el PSC quan va haver una reiterada falta de seguiment d'aquesta regla bàsica, no? Que és que els partits amb l'actual sistema electoral doncs, el debat és plural, però hi ha unitat d'acció, sobretot com es veu al Parlament a totes les votacions, per part de tots els grups parlamentaris quan es fan votacions. A la vista de que alguns, sobretot en aquest cas diputats, això reiteradament no ho van complir, nosaltres la decisió més justa vam pensar que era posar això en mans de la Comissió de Garanties, que és una comissió en el si del partit que té plena autonomia, que està separada de la direcció del partit, perquè creiem que era l'element, diguem-ne, més neutral a l'hora de jutjar aquest comportament d'aquestes persones. L'inconvenient d'aquesta decisió és que això s'està dilatant en el temps. Però ho sabíem, i jo ho he comentat amb els propis interessats, que aquest era el risc. Quan un assumeix, com van fer els tres diputats en el meu grup parlamentari, doncs votar en dues votacions molt importants al Parlament de Catalunya, votar separadament del que ha decidit la majoria, doncs tots sabíem que el temps que ens esperava doncs seria un temps complicat i desagradable. I ara simplement crec que hem de tenir la paciència suficient per esperar a la resolució de la Comissió de Garanties i acceptar tots amb esportivitat allò que decideixi.
Estem ja a la recta final del Converses d'aquest dissabte. Ens queden 10 minuts tot just per arribar al punt final. Daniel i Salvador, endavant.
Vaig fer un plantejament, vostè ha dit una paraula diverses vegades, ètica o èticament, i vaig fer una pregunta que té un contingut directe en relació a l'ètica, tot i que tota la política també ha de ser ètica, no? Però hi ha aspectes que sembla que toquen de manera més directa. Jo venint cap aquí, avui he tingut que caminar bastant, i he parlat, i m'he trobat com a mínim potser 40 persones demanant limosna, almoina. I a més, alguns que es dirigeixen a tu, doncs, suposo, no sé si és romanès o tal, però alguns en català i en castellà, no diguem, no? Diguem que és gent de fora, gent d'aquí. Sabem la gent que va pels contenedors perquè hi ha molta misèria. Sabem que hi ha tantíssima gent en atur, o sigui, moltes dificultats, molta gent. Plantejant-ho no només en la política, sinó en una societat, pràcticament els nostres mitjans de comunicació, nosaltres aquí mateix, però els mitjans de comunicació, sembla que el procés sobiranista és allò que ocupa el tot. Quan resulta que tinguin problemes d'aquesta magnitud de la pobresa a una part important de la nostra societat, passen les dificultats extremes. Sembla que sigui assumible, lògic, que una societat hagi deixat de costat temes tan importants que toquen a les persones, quan resulta, i només se senten en algú polític, que és legítim totes les posicions, però que sembla que les persones no compten.
Doncs sí, efectivament, jo crec que una de les derivades més nocives del denominat procés, o del monotema, com a d'altres ens agrada definir-lo, és precisament que està evitant o impedint que a Catalunya es debatin aquells temes que en qualsevol país avançat són objecte del centre de la discussió política. I estic pensant no només en el tema, que és el més important, de l'extraordinari impacte que ha tingut la crisi econòmica, sobretot en les classes, amb les classes populars i treballadores, és a dir, als estrats socials amb menys recursos, sinó inclús d'altres temes que quan un viatja o parla amb gent de fora doncs se n'adona que estan a la premsa tots els dies. Estic pensant en la política monetària, estic pensant en l'extraordinari augment de les desigualtats, no tan associat a la crisi que també, sinó com a conseqüència de la globalització econòmica, etc. Estic pensant en el canvi climàtic i en tants d'altres temes que aquí simplement no existeixen. Això és bo? Amb seguretat no. Això probablement tindrà conseqüències a llarg termini nocives perquè deteriora les institucions enteses en sentit ampli, no només com aquelles entitats, sinó com el procés de debat polític que al final permet a les societats decidir en molts àmbits de la vida col·lectiva diferents aspectes. Doncs jo crec que tot això és indiscutible que està passant a Catalunya. Li poso un exemple. Ha passat completament desapercebut la darrera setmana que Catalunya va tenir un dèficit significativament, un dèficit públic significativament per sobre de l'acordat. Això no s'ha debatut al Parlament, no ha sortit als diaris pràcticament, però com tant d'altres temes, importantíssims casos de corrupció que en d'altres països haguessin fet caure el govern directament, aquí pràcticament ni se'n parla. I hi ha un altre tema que probablement és el que més em preocupa, com vostè deia, que és, hi ha un debat que s'està produint a tots els països occidentals i del que n'hauria de participar Catalunya, que és separar quin és el protagonisme relatiu que ha tingut en l'augment de la pobresa i la desigualtat, d'una banda la crisi econòmica, que sens dubte ha tingut un impacte fortíssim, però alhora aquests fenòmens als que jo feia menció, la globalització econòmica, l'evolució tecnològica, que ha fet també augmentar la distància entre els salaris de les persones qualificades i les de no qualificades, i com podem posar-hi remei, segurament a través de mecanismes més aviat supranacionals, alguns d'ells, d'altres també nacionals. Però tot això aquí, desgraciadament, no en parlem. I ahir sortia, i amb això acabo, una dada molt significativa amb l'atur de les diferents regions d'Europa, doncs resulta que regions d'Europa igual de pròsperes que Catalunya estan aconseguint generar la mateixa riquesa però amb una taxa d'atur o del 8 o del 7 o del 3%. Això què vol dir? Doncs que a Catalunya el que està veient és un augment de la desigualtat molt més gran que a motors d'Europa com per exemple la Lombardia.
Però clar, tot això que vostè deia ho tapa el monotema. El monotema que poder acabar el dia 9 de novembre, no sé com acabarà,
no ho crec,
però el dia 9 no sé què passarà, el dia 10 tampoc. Alguns, i jo sóc molt fatalista amb aquesta qüestió, crec que acabarà malament. Vostè s'apunta a aquest fatalisme que veu el senyor Losada o vol ser més optimista?
Jo vull ser...
Ai, sort que no hi ha càmeres, perquè la cara que posa el senyor Lucera ara mateix...
No, perquè... No,
quina pregunta m'ha fet?
Sí, perquè és molt complicada. No, té vostè tota la raó. És la gran pregunta. Jo sóc un optimista històric i, per tant, potser...
Jo també, però amb aquest tema no, Jo sóc optimista,
no,
però amb això no.
És veritat que penso que hem d'anar acceptant tots que realment la solució política que es trobi, sigui quina sigui, serà, a diferència d'altres moments de la història, incapaç de donar satisfacció com a mínim tolerable a una part molt important de la societat. Jo això ho veig claríssim. Tant sí, que no crec que passi, ja al final s'opta per la solució de la independència, que repeteixo, no crec que passi, però no vull ni pensar en els efectes econòmics i afectius, em refereixo a efectius d'afectes, jo crec que serien les conseqüències molt negatives, però també si al final s'opta per una famosa tercera via, sigui la disposició addicional a la Constitució que abans es comentava o la proposta de reforma constitucional dels socialistes, també és veritat que s'ha inflat tant les expectatives genuïnes i sinceres d'una part dels catalans a través, jo crec, de molta propaganda, de molta fal·làcia, que jo no sé com els mateixos partits, que inclús potser es poden apuntar a la via federal, doncs seran capaços de dir, no, allò que dèiem doncs no era tan veritat i ara hem d'optar per aquesta solució. És veritat que, sobretot amb la història recent, no recordo jo que hi hagi un altre episodi on la probabilitat de crear una desafecció, una frustració important sigui tan elevada com
actualment. Convivencialment pot fer mal això? O s'està fent mal ara mateix, senyor Lucera?
Aquí depèn de la paraula que un vulgui utilitzar. A mi em fa gràcia la reacció tan vehement que tenen Esquerra Republicana i Convergència i Unió quan alguns partits polítics o alguns opinadors diuen que ja hi ha una fractura social, perquè això ells saben que per ells és un greu problema, perquè això a qualsevol societat li produeix pànic, no? Jo no sé si es diu fractura social. El que sí veig ara mateix, i ho dic sense dramatisme, el que sí veig és que a moltes converses amb amics i família, doncs aquest és un tema que es defuig i tots hem vist, sobretot alguns partits polítics, doncs episodis al carrer on precisament no et diuen guapo quan un, en una societat avançada al segle XXI, no té per què aguantar que en l'àmbit de la seva vida privada, anant pel carrer, algú t'insulti. I crec que això ens hauria de fer reflexionar i revisar les cròniques de persones que al Quebec, per exemple, ja van avisar de que un procés d'aquestes característiques el que produïa és una fortíssima tensió social i una divisió. Jo no li vull posar adjectiu, però això crec que estem al principi d'un fenomen que pot a més perpetuar-se durant molt temps.
Salvador, vinga.
Jo no li preguntaré pel pedigrí del seu votant, si és PSOE o PSC, no li preguntaré pels crítics, sinó per una cosa que vostès han fet fa poc, que és fer oposició, però també arribar a acords quan es pot fer. Hi ha consens, hi ha coincidència amb el projecte. Vostès han fet el Barcelona World, es veu que hi havia dificultats del govern per poder endegar amb altres grups polítics, però vostès han fet aquí un esforç per poder desplegar aquest projecte. Això no és un element molt més català d'entendre que hi ha una pluralitat de joc polític i que serà cada vegada més amb l'escenari, si em permet la italització del poder polític a Catalunya, i de que s'ha de buscar més consensos i més acords que no posicions monolítiques de poder.
Sí. Elements com el de BCN World, doncs, és un episodi més d'una demagògia que a vegades pren la forma d'hipocresia, a vegades pren altres formes, que és molt preocupant. Abans s'esmentava aquí el gran augment que hi ha hagut de la pobresa i de les persones que demanen almoina al carrer. Per tant, algú de veritat pensa que aquest país, i sobretot la província de Tarragona, que té un 27% d'atur, es pot permetre el luxe de despreciar, que això és el que han fet alguns partits polítics, una inversió com la promesa associada a BCN World, que vull recordar que no només són casinos, que són complexes de convencions, hotels, etc, etc. Home, doncs jo crec que un partit responsable, com crec que en aquest cas ha demostrat ser el PSC, doncs no pot despreciar-ho i assumir que sent una activitat econòmica que no és la millor del món, com a mínim és capaç d'oferir una alternativa econòmica en la generació de volum i de generació de volum d'activitat i d'ocupació, que jo com a mínim a Iniciativa per Catalunya o a la CUP o a Esquerra Republicana no els he escoltat dir quina alternativa plantegen que proporcioni aquesta generació d'activitat econòmica. I crec que això és el que els partits polítics han de fer. I no oblidem, i amb això acabo, que els partits polítics, per sobre de qualsevol altra consideració, estan per ser útils. La resta són, no sé, la resta és literatura.
Focs artificials i fer volar coloms, no?
I ser útil en
doncs,
aquest cas...
Hem de posar el punt i final, perquè arribem pràcticament a les dues del migdia i el temps és el temps, i aquí a la ràdio això és sagrat, eh? Sí. Maurici Lucena, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies.
Ell és el portaveu parlamentari del PSC, que s'ha fet conversa avui amb el Daniel Arasa, amb el Marcos Pardeiro, amb la Jesús Cañizares i el Salvador Guillermo. Tornem la setmana que ve, com sempre, emissió a les cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant d'Eurostars Gran Marina, el World Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.